COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els directors d'escoles i instituts són els grans damnificats del pacte per modificar la llei de política lingüística al que han arribat Esquerra, Comuns i el PSC. Un pacte del que s'ha despenjat a última hora Junts per Catalunya i que protegeix el govern de possibles responsabilitats penals. Bona tarda, soc Carlos Losada i des de les entitats que defensen el bilingüisme a les escoles consideren que el pacte crea molta confusió amb l'objectiu d'esquivar la sentència del 25% de castellà als centres educatius i denuncien que el castellà continuarà marginat perquè no és llengua vehicular, sinó llengua d'aprenentatge, com pot ser-ho, per exemple, l'anglès. Per cert, que a última hora d'aquest matí, el conseller d'Educació, González Cambray, ha comunicat a l'Alt Tribunal Català, el TSJ, el pacte sobre la immersió amb el PSC i els Comuns, i també amb Esquerra, per fer veure que compleix la sentència del 25%, Yolanda Canales.
De fet, segons Domingo, que és també assessor legal de l'Assemblea per una escola bilingüe, aquesta reforma tracta d'evitar d'una forma indirecta l'aplicació de la sentència, però utilitzant conceptes confusos, quan tot se solucionaria establint un articulat clar, com a València, que estableix uns percentatges. En tot cas, Domingo deixa clar que aquesta reforma no afectarà en res l'aplicació de la sentència. Ara bé, també diu que un dels problemes de l'acord assolit entre independentistes, comuns i socialistes és que s'ha externalitzat la responsabilitat. És a dir, tot gira al voltant dels projectes lingüístics, que són els que han d'establir el percentatge, i, per tant, són els directors els que estan en el punt de mira. I no complir la sentència, recorda Domingo, els portarà conseqüències.
Y estarán en el punto de mira clarísimamente por la irresponsabilidad del gobierno catalán, que no ha establecido esa normativa clara. Y tendrá unas consecuencias de todo tipo. En el caso último, el fiscal superior de Cataluña anunció la posible responsabilidad por parte de los directores, responsabilidad de orden penal incluso.
Domingo també troba indignant que el govern central o el PSC no facin res per ajudar les famílies a que se'ls garanteixi el seu dret a rebre educació bilingüe. El problema, diu, és que sovint els governs avantposen els seus projectes ideològics.
Los gobiernos de una manera deliberada deciden que anteponen sus proyectos ideológicos a claramente vulneradores de derechos al interés de la comunidad educativa. Y bueno, pues claro, los tribunales son el último recurso.
Domingo creu que el PSC, a més de voler reformar la llei, hauria d'exigir al govern que posi en marxa els mecanismes per tal d'executar la sentència. En tot cas, la propera setmana, des de la plataforma Escuela de Todos, presentaran als tribunals la demanda col·lectiva perquè efectivament es compleixi la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I el pacte per intentar descafeinar la sentència del 25% de castellà a les classes Yolanda ha obert també una nova esquerda a l'edifici amb ja molta luminosi de l'independentisme. Esquerra i Junts han tornat a partir peres un cop més.
Junts es desmarcava a última hora del pacte per les crítiques rebudes, mentre que Esquerra ho qualificava d'irresponsabilitat i lamentava que es volgués dinamitar un bon acord per interessos partidistes. En tot cas, aquest desencontre és l'últim entre les dues formacions, que recordem, tot i que de vegades no ho sembli, formen part del mateix govern. Anteriorment s'han produït discrepàncies importants, per exemple, amb la taula de negociació amb el govern central, on no hi participa Junts, amb la consulta dels Jocs Olímpics d'hivern, l'ampliació de l'aeroport o el suport dels comuns als pressupostos de la Generalitat. Altres discrepàncies han estat més recents, com per exemple les crítiques d'Esquerra cap a la gestió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts, per l'afer Juvillà, o l'andanada del portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, pels contactes de l'entorn de Carles Puigdemont amb Rússia.
Mentrestant, Yolanda, avui hem conegut la condemna tèbia dels endeganats de les facultats i l'escola de la Universitat Autònoma de Barcelona arran de la vaga estudiantil de dimecres passat amb els incidents que es van produir. El més greu, recordem-ho, un professor que volia entrar al recinte de l'Autònoma d'una classe acabat a l'hospital després de plantar cara als estudiants independentistes que no volien deixar-lo entrar.
Al comunicat, tots els degans diuen que condemnen sense pal·liatius la forma com es va desenvolupar la mobilització i el fet que la majoria de centres la tònica va ser d'enfrontament entre els impulsors de la vaga i els alumnes, treballadors i docents que van intentar entrar als centres. Recorden els degans que es van produir agressions verbals i empentes i que es va alterar en definitiva la convivència. En un altre punt, rebutgen totes les actituds de coacció que es van produir en la vaga del passat dimecres i diuen que treballaran conjuntament amb el rectorat i tots els estaments a la universitat, començant per les organitzacions d'estudiants, per veure com es poden gestionar aquestes mobilitzacions i no s'impedeixi a altres alumnes el seu dret d'anar a classe ni que es posi en risc la seguretat seguretat i integritat física i moral de cap membre de la universitat. La professora de comunicació de l'Autònoma de Barcelona i membre d'Universitaris per la Convivència, Isabel Fernández Alonso, diu que ja era hora que reaccioni amb un comunicat contundent i s'ha preguntat si serà igual de contundent quan els atacs sigui als joves de S'ha Acabat.
Ha sido necesario, ya digo, este incidente preocupante, ¿no? Desde luego, para que se produzca esta reacción. Ahora bien, estamos expectantes a ver qué sucede la próxima vez, porque obviamente no cabe ninguna duda de que la próxima vez que los estudiantes de S'ha Acabat intenten organizar cualquier tipo de actividad en el campus, pues volverán a ser agredidos. A ver si se produce, ojalá, ¿no?, un comunicado así de contundente.
En tot cas, Fernández Alonso insisteix en que s'han d'acabar amb aquest tipus d'actituds. D'uns pocs diu que semblen controlar tot el campus.
Gràcies, Yolanda. Obrim ja l'àrea de serveis. Com sempre ho fem amb la previsió del temps del Moisés Camuñas. Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats o coberts amb precipitacions, sobretot al Ter Sud, i que podran anar acompanyades de fang, tot i que no es descarten altres zones del territori, sent menys probables al nord-est. La cota de neu està sobre uns 1.800 metres i baixarà fins a uns 1.400 al final del dia a zones altes del sud de Tarragona. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes, menys a zones del nord-est, amb unes màximes previstes que seran de 19 graus a Lleida, de 17 a Barcelona i a Girona i de 17 també a Tarragona. I si ens referim al vent, continuarà de l'est i del nord-est, fluix amb alguns intervals moderats i tindrem alguns intervals forts del nord-est al litoral central i sud. Si mirem ara demà dissabte, esperem a Catalunya cels ennuvolats o coberts i precipitacions a la meitat sud al matí, que s'estendran de forma dispersa a la resta del territori a la tarda i que podran anar amb fang. Per últim, les màximes seran de 15 graus a Lleida, Barcelona i a Girona i de 14 finalment a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I Eduard Sánchez, com està la xarxa viària hores d'ara? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora del migdia de divendres augmenta habitualment el trànsit, avui també. Es nota sobretot en el cas de l'autopista P7 a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa, ara sobretot més en sentit nord, amb aturades ja que arriben a la zona de Cerdanyola i també els laterals, és a dir, la B30, en els dos sentits de la marxa. Augment de trànsit, també, en aquest cas per un accident que hi ha hagut a la B20, a la Pota Nord, a la sortida del túnel de Santa Coloma en direcció al nus de la Trinitat. Estan ja tots els carrils oberts, però queda aquest tram amb un quilòmetre més o menys d'aturades en aquesta zona de Santa Coloma de Gramenet. Trànsit també augment a poc a poquet d'intensitat a les dues rondes en sentit Besòs, i també recordem que avui ens podem trobar afectacions pel que fa a la celebració de la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, avui entre la Pobla de Segur i Vilanova i la Geltrú. I és tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Jordi Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, Esports Cop a les 3 de la tarda i 5 minuts. No hi ha futbol de primera, però tenim a la selecció espanyola aquí, no?
Ja la tenim aquí. Ja la tenim a Barcelona. Ja la tenim a Catalunya. Estem a les hores prèvies d'aquest històric a Espanya-Albània. Demà, a Cornellà, 18 anys després, torna la Roja. Un partit que fa concebre ara mateix a la Federació Espanyola de Futbol omplir l'estadi de Cornellà-Prat. Quique Iglesias.
És el que diu Albert Luque, tot i que la federació aquest matí ens deia que s'havien venut quasi 32.000 localitats, tincava 39.000 a Cornellà. En definitiva, hi haurà una boníssima entrada en aquest partit d'Espanya-Albània a 3:15 del vespre de demà. Ja la fanzone ja està en marxa al centre comercial Esplau, i avui a Cornellà hem estat presents en un acte on hi havia Luis Rubiales. Molt feliç, Rubiales, de tornar a Barcelona amb la selecció.
Pues con muchísima ilusión de que todo el que vaya a la grada disfrute, de que nuestra selección haga un buen papel, si es posible ganar, que ganemos, que es lo que tratamos siempre en cada partido, que el seleccionador siga sacando sus conclusiones, ¿no? en este año tan importante para nosotros de Mundial, y oye, pues espectacular, venir aquí a Cataluña, a Barcelona, pues bueno, estamos muy muy felices.
Es tornarà a reunir amb Luis Enrique per tal de parlar sobre el futur de l'entrenador després del Mundial.
Ampliarem tot això a Sportscope, en parlarem amb Albert Luque i analitzarem el que ens porta aquest Espanya-Albània, partida amistosa. Mentretant, a Can Barça i sense Lliga, l'equip parlava a les darreres hores d'una entrada en escena del Barça pel fitxatge de Kylian Mbappé. A nit el Barça ni confirmava ni desmentia, però novetats al voltant. Víctor Navarro.
Doncs bé, el Futbol Club Barcelona explica a Sportscope que no han fet cap moviment per l'atacant. Com deies, l'equip titulava que el Barça entrava en escena per Mbappé. Segons els francesos, el Barça volia que Xavi es reunís fins i tot amb Mbappé per explicar-li el projecte, sabent que no són els favorits i que Kylian triaria entre el Madrid i PSG, però volien estar a la lluita. El Barça descarta aquesta opció, diu que això forma part del show business, aquesta portada de l'equip, i que no hi ha res. El Barça no vol a Kylian Mbappé.
Tant Barça com Espanyol, pel que fa a les seves primeres plantilles, tindran festa en el cap de setmana. A Girona s'ha produït la roda de premsa de Mitchell prèvia al desplaçament diumenge a les 9 de la nit al camp de los Juegos Mediterráneos per fer front a l'Almeria. A la llista de convocats seran novetats Juanpe i Terrats, que tornaran. És dubte Arnau Martínez i són baixa Baena, Ibra, Valeri, Artero i Darío. Deixem el futbol, parlem de bàsquet. D'una banda, el Barça pot certificar matemàticament la primera plaça de la fase regular de l'Eurolliga, Alberto Díez.
És així, partit important pel conjunt blaugrana quan falten 3 jornades pel final de la fase regular de la màxima competició continental. Important perquè la travessa diu que si el Barça guanya avui el Fenerbahçe serà matemàticament primer. Nico Mirotić, jugador del conjunt blaugrana.
No es algo clave, pero sí es importante, sobre todo yo creo que en cara a lo que viene, mentalmente también. Pero nosotros estamos volviendo a jugar nuestro baloncesto y yo creo que debemos pensar en eso, ¿no? Cómo podemos mejorar como el equipo, a una imagen, ¿no? Y yo creo que después de la Copa, que el bajón pequeño que tuvimos un poco, ¿no? De no jugar un buen baloncesto, pues ahora hemos vuelto a jugar y ahora solo falta, ¿no? Pues que dure más tiempo.
El partit a les 9 de la nit és un dels grans enfrontaments que es poden veure al continent europeu. Barça-Fenerbahçe, recordem, en una setmana, novament de 3 enfrontaments pel conjunt blaugrana, que ve de guanyar també en partit europeu a la pista de l'Alba de Berlín.
A l'esport de la Cistella tenim en marxa la fase final de la Copa de la Reina a València. En el dia d'avui, programat Unigirona-Estudiantes. Cadira seu va caure eliminat en perdre 51-55 davant del Guernica en la jornada d'ahir. I tenim més esport en viu perquè està en marxa la 5ª etapa de la Volta a Catalunya. Situació en ruta, Quique Iglesias.
Que és la més llarga, 206 quilòmetres des de la Pobla de Segur, camí de Vilanova i la Geltrú, al poble de Marc Soler, que avui no està a la fuga. Sí que ho està un de Llofriu, del Baix Empordà, Joan Nicolau, que comparteix amb Urco Berralde i Gotzon Martín. Són els 3 espanyols que estan en fuga, camí de Vilanova. Cal recordar que després de l'etapa d'allà a Boitaull, el líder de la cursa és el colombià Nairo Quintana.
Més copes del rei, en aquest cas la d'handbol, acaba de finalitzar fa uns minuts a Antequera el partit de quarts de final que enfrontava el Granollers davant del Bidasoa. Victòria vallesana després de la pròrroga, handbol Granollers 37, balonmano Bidasoa 36. Aquesta tarda, a 3 de 8, Barça a Naitasuna. Analitza el tècnic blaugrana Antonio Carlos Ortega.
Somos los favoritos sobre el papel. Creo que hay una competición... Honestamente, a día de hoy, como está la Liga Sobal, en una liga regular es muy difícil perder la Liga, pero en una competición del CAO hay equipos que nos lo pueden poner muy difícil y plantarnos cara. Entonces hay que ir con pies de plomo y tener mucho respeto por el rival, ¿no?
Twitter @Sportscope, com cada dia, conté les preguntes que adrecem a la nostra parròquia de copenautes. En clau blaugrana us preguntem avui quin davanter us agrada més, Mbappé, Haaland, Salah o Lewandowski? I empat tècnic. Mbappé i Haaland, 37,3% de preferències, 15,7 a favor de Robert Lewandowski, 9,8 a favor de Mo Salah. En pla blanc i blau, preguntem, tenint en compte el calendari, visites a Anoeta, Wanda Metropolitano i Bernabéu, i Celta i Rayo a casa, si signeu guanyar aquests dos partits davant de gallecs i madrilenys a Cornellà, independentment de les 3 sortides difícils. Ho signaria, senyor Losada, el 85% de Copenhague.
Molt bé, nosaltres signarem com no una victòria davant d'Espanya davant d'Albània. Segur, tots plegats, eh?
Sí, una llàstima lo de Raúl de Tomàs, però bé, esperem que Cornellà-Prat registri demà doncs, l'ambient que la selecció espanyola es mereix.
Sí, senyor, un ple total. Gràcies. Més esports, 3 de la tarda i 5 minuts. Que vagi bé, eh? Seguim amb més actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Et parlo de la pandèmia que entra en una nova fase a Catalunya. Molta atenció. El govern posa en marxa l'estratègia per gripalitzar la Covid i en aquesta línia deixarà de comptar tots els casos de Covid per passar a fer seguiment només a les persones vulnerables i els que treballen en els seus entorns. Ara es comença a gestionar la pandèmia d'una altra manera, a la mateixa línia que el que farà el Ministeri de Sanitat a partir de dilluns, quan eliminarà les quarantenes pels positius, asimptomàtics o en persones amb símptomes lleus. Ricard Rovirosa.
Així és, i és que davant la baixa incidència del virus, Salut ha presentat una actualització de protocol d'actuació davant la Covid, i és que a partir d'ara passarà a ser un virus respiratori més com la grip. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, expressa que aquest nou canvi és degut a la baixa incidència dels últims mesos i la que es preveu d'ara endavant.
Estem en una situació estable, no? Vam tenir un petit repunt a principis de març, probablement després de l'activitat de Carnaval. És veritat que a Europa estem veient creixements de lo que és la incidència i que ens podrien arribar, però també és veritat que normalment a l'estiu baixa la incidència, estem ja a finals del mes de març, per tant, hi ha aquest període encara de 2 mesos fins que arribem a l'època, diguem-ne, fora de la estacionalitat, en la qual doncs podria haver un repunt, però presumiblement molt menys greu.
També recalca que amb la situació epidemiològica actual, els esforços anticovid es centraran a partir de dilluns amb les persones més vulnerables.
Però, en canvi, un tema que és molt important i que crec que és el missatge clau d'aquesta estratègia és la protecció de les persones vulnerables.
A banda d'aquestes mesures, una de les grans novetats d'aquesta gripalització de la pandèmia és que les persones contagiades pel virus i que siguin lleus o asimptomàtiques no hauran de fer quarantena.
Gràcies, Ricard. A l'espera de la reunió i canviant de temàtica que mantindrà aquesta tarda la ministra de Foment, Raquel Sánchez, amb la plataforma de transportistes que va convocar la vaga i que no ha participat en la reunió que s'ha tancat aquesta matinada amb un pacte amb les grans patronals del sector, la situació a Catalunya continua com en els últims dies, és a dir, afectacions molt poc destacables i repercussions pràcticament zero a supermercats i grans superfícies. En volem parlar amb el senyor Roger Gaspa, que és el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació a Catalunya. Senyor Gaspa, bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, l'última hora que hem conegut aquesta matinada i que, de la que estem vivint doncs, aquest matí és aquest acord al que haurien arribat el Ministeri de Transports, el Govern Central, i també doncs, les grans patronals del sector de transport doncs, per desconvocar aquesta aturada. És un acord, insisteixo, de les grans patronals, un acord en el que no hi és aquesta plataforma que va començar la vaga, doncs, com deia, fa 12 dies. D'entrada, i amb les coses que coneixeu vosaltres, quina bona això feu d'aquest acord?
Bé, no ens correspon a la distribució valorar els acords d'altres patronals amb el govern, però efectivament, quan sents que la majoria de les patronals de transport valoren positivament l'acord i això ens ha de conduir a renormalitzar els fluxos logístics que en si que ens estaven tensionant molt les cadenes alimentàries, doncs en aquest, des d'aquesta perspectiva ens fem una molt bona valoració. Tot allò que contribueixi a normalitzar les cadenes alimentàries és absolutament necessari i positiu.
El que et comentava, Roger, també és que la patronal o el grup de transportistes que han convocat aquesta gran aturada que ja va pel 12 dia no estava a la taula de negociació i aquest matí han dit que ells no se senten representats i, per tant, no estan d'acord amb aquest acord i mantenen aquesta aturada. Això, en fi, com s'entén i quina repercussió pot tenir? Jo no sé, sobretot aquí a Catalunya, si aquesta plataforma és molt representativa, té molta força. Què en sabeu vosaltres d'això?
En el cas de Catalunya, i després d'observar el que ha passat aquests últims 11-12 dies, les mobilitzacions han sigut menys intenses que en altres comunitats, com per exemple Galícia, Andalusia, Astúries, i han sigut també menys violentes aquí a Barcelona, aquí a Catalunya, que el que ha sigut en altres comunitats. Jo no entraré a valorar per què aquesta plataforma reconeix o no reconeix l'acord, segueix o no segueix amb l'aturada. El que sí que és important és que aquells transportistes que vulguin deixar d'estar aturats i vulguin treballar, puguin fer-hi lliurement sense actes vandàlics o actes de violència. Això és absolutament molt important, perquè sí que venim uns dies on està augmentant el to de la violència, no a Catalunya, però però sí en altres comunitats.
Doncs aviam si aquesta crida a la calma que feu, doncs, en fi, es concreta, sobretot, com tu deies, a la resta de punts d'Espanya. Aquí a Catalunya, per sort, aquesta tensió no ha arribat a punts molt importants. Roger, d'entrada, explica'ns per què els problemes de desabastiment que hi ha en d'altres punts d'Espanya s'estan notant de manera consistent, però aquí a Catalunya, doncs, home, hi ha alguna... falta algun producte molt puntual, però no amb la intensitat que en d'altres punts. Per què aquesta diferència?
Bàsicament perquè aquí les cadenes logístiques estan funcionant millor. No hi ha hagut tants actes violents que hagin trencat en alguns moments les cadenes, com sí que ha passat a les cadenes logístiques, com sí que ha passat a altres comunitats. Segon, perquè també som Catalunya un país amb moltíssima riquesa ramadera, de la pagesia i d'indústria alimentària, i per tant poso un exemple que s'entendrà molt bé, no? Si a Galícia no es podia recollir la llet de les explotacions agràries, això faria que no poguessin envasar-se i a més a més no es podia després enviar cap a altres llocs. Clar. Aquí a Catalunya s'ha seguit recollint llet, s'ha seguit envasant, perquè tenim indústria també aquí a Catalunya. Per tant, som una comunitat molt intensa, amb molta presència d'empreses en el sector agroalimentari, que ens ha permès a la vegada que aquí les cadenes logístiques seguien funcionant, doncs ens ha permès, sempre hem dit, no?, garantir el subministrament alimentari de totes les famílies de productes. Sempre hem parlat de famílies.
Sí,
és evident,
sí,
que alguna referència puntual pot faltar, o potser arriba tard, o potser no arriba el dia i arriba el dia següent. Mm. Però les famílies estan garantides.
Ara mateix, Roger, si anem un súper, quins productes notarem que falten?
Depèn de cada ensenya. És a dir, yeah, totes les famílies de producte estan garantides. Potser un establiment on tenia quatre referències d'arròs n'hi falla una, però n'hi calen les altres tres. En un altre establiment que tenia uns altres proveïdors, doncs, de les tres referències, n'hi ha una que no, però l'altra que sí. Tota la distribució està treballant en redefinir els seus proveïdors de producte, buscant nous proveïdors, complementant els que tenien, redefinint el seu mix. Per tant, depèn de cada ensenya que pot tenir en un moment puntual una falta d'un altre, un producte o d'un altre.
Sí, digue'm.
No, però combinat el sector, ja et dic que totes les famílies de productes estan absolutament garantides.
Doncs el que cal és enviar un missatge a poder al ciutadà, al consumidor, de tranquil·litat, de calma i de no fer compres, com es diu habitualment, irracionals. Allò d'anar al súper i, jo què sé, arrasar amb tots els paquets de pasta o d'oli o de llet, no? Tranquil·litat, i que no hi ha cap problema, que no cal cap anar a menjar.
Nosaltres hem dit des del primer dia, portant tota la setmana explicant que no cal fer acaparament per dos motius, per tres motius, bàsicament. Perquè estava el subministrament garantit, com dèiem fa un moment. Dos, perquè quan hi ha acaparament ens provoca una tensió molt forta a les nostres formes de treballar, i ja tenim una situació molt complicada en les cadenes d'aprovisionament, i per tant ens facilita molt que la gent no acapari. I per últim, perquè també en el fons, quan algú acapara, està sent injust i insolidari amb el que després entrarà a la botiga a comprar.
Clar.
Perquè l'espai que tenim a la lleixa, l'estanteria, és el que és. I si algú s'emporta tot l'arròs, el que ve després no tindrà arròs fins demà. I per tant és injust. Entenem mala expressió. Comprenc la preocupació social, però que la gent no acapari. Per posar-te un exemple, hi havia gent que comprava 12 litres d'oli de girassol quan el consum mig per persona a l'any és de 5 litres. Potser no cal.
I quan el subministrament està completament garantit, no? Perquè, clar, també és una cosa que la gent a vegades no ho entén. I, a més, hi ha una altra qüestió, Roger, no? Que això és com una cadena, no? Si acapares molt, també vosaltres, el sector, heu de reposar més ràpidament perquè no es noti que falta aquest tipus de material. I tal com estava el transport, i tal com està el transport avui, deu ser molt complicat, no?
Clar, precisament, és a dir, hi ha vegades que el producte hi és, existeix, però tarda una mica més de l'habitual a arribar-te a la botiga. Si algú s'emporta tot, poso l'arròs per posar un exemple, si algú s'emporta tot l'arròs que hi ha en aquella botiga perquè està acaparant i el camió aquell dia pues no arribarà a temps i no arribarà fins al dia següent, doncs durant una bona estona no podran tindre l'arròs a la botiga. I per tant, els que vulguin aquell dia anar a comprar, en aquella botiga no el tindran. Mm. Per tant, el consum racional, l'abastament està garantit, el producte hi és, i doncs el que és veritat que costa una mica més moure'l,
sí,
portar-lo fins a la botiga, perquè pues, hi hi ha situacions molt complexes.
Home, que passa que també, Roger, alguns súpers o grans superfícies amb aquell cartellet que diuen no et vendrem més de dues ampolles de girassol o no et vendrem més de no sé quan. Tampoc col·laboren gaire a tranquil·litzar la gent, això, perquè aquests missatges també fan agafar por al consumidor a vegades,
El tema de l'oli de girassol és un tema completament diferent del que estem vivint ara. O sigui, tot el que hi ha ara, per la crisi del transport, és que hi ha molt producte, hi ha producte, però que costa més fer-ho arribar a la tenda perquè pots trobar-te un piquet, pots trobar-te alguna mobilització... Per tant, és una qüestió de com arriba el producte fins a la botiga. Mm. El cas de l'oli de girassol és diferent. Ve derivat de la guerra d'Ucraïna.
Sí.
Espanya només produeix el 30% de l'oli de girassol que necessita, el 70% s'ha d'importar i la meitat d'això prové d'Ucraïna. Per tant, aquí és un problema de que, és veritat, que l'oli de girassol, molta producció no ens arribarà per la guerra. Aquí què s'està fent? S'estan buscant olis substitutius, olis d'origen vegetal substitutius, canyant l'oli de girassol, perquè també la gent no sigui necessari que hagi de transitar de l'oli de girassol a l'oli d'oliva. Però no oblidem que som un país referent en producció d'oli d'oliva, per tant, d'olis en tindrem, d'olis vegetals. Ara, quan una persona en compra 12 litres i
problemes.
El consum mig és 5 litres per any, doncs hauríem de prendre decisions per garantir que els que venen després també puguin accedir l'oli.
D'entrada, doncs, calma i seny a tots plegats que no quedarem desabastits. Per acabar, Roger, quan creus que després de l'acord d'aquesta matinada es podria recuperar la normalitat si tots plegats, doncs, tot el grup de transportistes sabent en aquest acord, tot i que aquesta plataforma sempre sembla ser que ha dit que no, però quan creieu que podria tornar a la normalitat?
És difícil de dir. És veritat que una ruptura, en alguns casos, de les cadenes com la que hem viscut, després del temps de recuperació costa. Això vol dir que potser durant alguns dies encara pots trobar que en algun lineal pugui faltar un determinat producte o pugui faltar, però si tornem a assegurar els fluxos logístics, jo crec que en pocs dies podem estar en una situació de més tranquil·litat des del punt de vista de l'atenció logística. Això passa perquè no hi hagi actes vandàlics, perquè majoritàriament el sector del transport accepti aquest acord i assumi o deixi l'aturada.
Molt bé, doncs, amb aquest missatge certament tranquil·litzador, donem les gràcies al Roger Gaspa, que és secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, per haver-nos atès. Roger, moltíssimes gràcies i esperem que tot torni a poc a poc a la normalitat. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, fem un petit parèntesi ara per publicitat i després t'explico la gran festa ciutadana que es prepara als voltants del RCD Stadium, a l'estadi del Real Club Esportiu Espanyol, per rebre demà a la selecció espanyola de futbol. Serà d'aquí un minut i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos. Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en el Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich, expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'ho deia fa un moment, hi ha moltes ganes de veure la selecció espanyola de futbol a Catalunya i finalment serà possible. Demà, a l'RCD Stadium, Espanya-Albània, amb una entrada que fregarà el ple perquè s'han venut ja més de 32.000 entrades. Abans, i per anar preparant l'ambient, s'ha previst un seguit d'activitats, totes de caire festiu, al voltant de l'estadi del Real Club Esportiu Espanyol. També s'ha organitzat una caravana de cotxes des de Barcelona per acompanyar l'autocar de la selecció, que ha trigat 18 anys en tornar a Catalunya. Molts anys, Joi, Sergi Tor.
Sí, Carles, 18 anys d'espera, una majoria d'edat, i la selecció espanyola de futbol ja és a Catalunya i descansa a un hotel de Barcelona. A la convocatòria de Luis Enrique hi ha 4 jugadors nascuts a Catalunya, 3 formats a la Masia: Jordi Alba, Eric García, Dani Olmo, el quart i novetat, el porter de Cornellà, David Arraya. Tots 4 contents de jugar amb Espanya a Catalunya.
Hace 18 años que no jugamos en Barcelona.
Pero ha llegado el momento, no hay que esperar más.
Yo tampoco vi jugar a España en Barcelona. Este es el partido de toda una generación.
Moltes coses i algunes negatives han passat durant aquests 18 anys. El dia de la ignomínia va ser el 5 de juny de 2016. Ruth i Maria Rosa van instal·lar una parada a Fabra i Puig per demanar signatures perquè hi hagués la instal·lació d'una pantalla pública per veure l'Eurocopa als partits d'Espanya. 4 encaputxats van baixar d'un cotxe i les van agredir brutalment. Avui Ruth, a la cadena COPE, diu que mai oblidarà la por.
Nos empiezan a insultar. Veo a 4 o 5 hombres encapuchados. A mi amiga la cogieron de los pelos, tirando las banderas, pisoteándolas. No les veía las caras. Yo pensaba que me daba un ataque al corazón.
L'Audiència de Barcelona va condemnar a 4 homes a 32 mesos de presó per l'atac violent. Avui Rute ja prepara la seva bandera per demà. Muntarà primer la seva carpa a l'estadi i el partit és la culminació a molts anys de treball.
Hores i hores recogiendo firmes y la gente y con colas, y la gente colas. Entonces, es una carpa que ha llamado mucho la atención aquí en Cataluña y en Barcelona. Y estamos muy contentos.
La plataforma ha organitzat una sèrie d'activitats per la jornada de demà. Caravana de vehicles amb sortida de la plaça Artós a partir de 3:45 per anar tots junts a l'estadi. A partir de les 3, a les rodalies de l'estadi, actuacions de DJ, grups de rumba, servei de bar i iniciatives infantils. El president de la plataforma, Nacho Plat, diu a la COPE que la selecció no pot tornar a esperar fins al 2040 per venir a Catalunya.
Tiene que haber un cambio de dinámica a partir de ahora, y con el éxito de entradas y de público que habrá, se darán cuenta de que han cometido un error muy grande que no pueden volver a cometer nunca más aquí en Cataluña.
L'últim gol d'un jugador d'Espanya a Catalunya el va marcar Rubén Baraja, el segon gol de l'Espanya 2-1 a Montjuïc del 2004. Demà, il·lusió per veure quin és el primer jugador que torne a marcar a Catalunya amb la samarreta de la selecció espanyola.
Gràcies, Sergi. Ho seguirem molt atentament al Tiempo de Fuego de la cadena COPE. Operació conjunta de la Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, que ha permès desarticular un grup que concentrava o concertava, millor dit, matrimonis amb ciutadans estrangers per regularitzar la situació administrativa. Hi ha 7 detinguts per captar dones, moltes d'elles discapacitades, i obligar-les a construir-se en parella, de fet, amb diferents homes de diferents nacionalitats. Nil Jaime Juan.
Doncs sí, és que segons fonts policials en total s'haurien formalitzat 14 parelles fraudulentes i en dues d'elles el grup criminal hauria obligat a dues dones amb discapacitat a casar-se amb homes que no coneixien. El modus operandi d'aquest grup criminal posava en contacte ciutadans estrangers sense permís de residència amb dones espanyoles per així formalitzar els tràmits administratius. Així ho explica Isabel Sánchez, portaveu de la Policia Nacional de Catalunya, com actuaven aquests detinguts.
Se detectaron a dos mujeres con discapacidad intelectual que fueron obligadas supuestamente a casarse con un extranjero. Algunas de estas mujeres, tras el trámite, quería divorciarse, quería separarse, romper este matrimonio, y recibían coacciones por parte del grupo criminal para que esto no se realizara.
Dels tres dirigents d'aquest entramat criminal, dos d'ells eren els captadors, dedicats a localitzar aquestes dones i coaccionar-les. El tercer era el contacte dels estrangers irregulars. Aquest individu s'encarregava també de buscar persones que gestionessin l'empadronament de les parelles a canvi de diners. L'operatiu ha culminat amb la detenció a tots els autors d'aquest grup, acusats de delictes de pertinença a grup criminal, coaccions i de matrimonis forçats.
Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, ha demanat que s'aparti la política de la candidatura dels Jocs d'hivern 2030. Blanco, des de Barcelona, ha fet una crida als governs de la Generalitat i de l'Aragó a treballar plegats per aconseguir una candidatura compacta per lluitar per aquest esdeveniment. Guanyar, ha dit Alejandro Blanco, depèn de nosaltres mateixos. Raúl Moreno.
Una candidatura de respecte i de diàleg. Aquestes han estat les paraules del president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, en el marc d'una jornada sobre els Jocs d'hivern 2030 organitzades per la Fundació Campalans. Des del COE asseguren que hi ha moltes opcions de ser la candidatura guanyadora si hi ha unitat, però Blanco ha avisat que això depèn de nosaltres mateixos.
Cada vez tengan más la certeza de que darnos los juegos, ellos tienen que estar confiados de que haremos unos grandes juegos. Y eso depende de nosotros. Tiene que haber discrepancia, seguro. Tiene que haber diferencia de opiniones, seguro. Tiene que haber diferencia en el proyecto, seguro. Pero ante el Movimiento Olímpico Internacional tenemos que plantear las cosas por unanimidad.
El president del Comitè Olímpic Espanyol ha explicat que ningú pot fer una candidatura sense pensar que està a Espanya i ha assegurat que els principals líders d'Esquerra i de Junts estan a favor dels Jocs d'hivern.
Denúncia del sindicat CESIF, la Generalitat li oposa difícil als pares que volen que els seus fills tinguin classe de religió. El departament del conseller González Cambray esborra la casella de classe de religió en els resguards de les matrícules dels diferents alumnes. Òscar Estivill, explica'ns.
Les famílies ja tenen feta la preinscripció escolar de Catalunya per als seus fills de cara al curs que ve, però s'han trobat amb un problema, i és que les que volen que el seu fill faci classes de religió al curs 22-23 no els hi apareix l'opció manifestada en el resguard. El CESIF denuncia que aquesta anomalia pot vulnerar drets fonamentals per a les famílies que volen classes de religió i ara mateix no tenen cap mitjà per demostrar que l'han sol·licitat en el procés de preinscripció. Ignasi Díaz, president del Sindicat de Professors de Religió de Catalunya, reclama una rectificació immediata del Departament d'Educació.
Lo que nosotros pedimos es una rectificación inmediata y una acción del Departamento de Educación, que es tan sencillo como enviar a todas las familias que han rellenado el formulario pues un PDF con todos los datos.
Díaz explica que en el cas que el Departament no atengui la reclamació, es planteja demanar la intervenció del síndic de Greuges i de l'Alta Inspecció Educativa de Catalunya.
Planteando la opción de ir al síndic de Greuges, que sería como el defensor del pueblo, y a l'Alta Inspección para instar, que insten al Departament a aplicar la normativa. Nuestra intención simplemente es que se hagan las cosas bien, por el bien de la democràcia, de que hi ha unes normes pues que se cumplen, etcètera.
El sindicat confia que tot plegat es tracti d'un error perquè, per normativa, ensenyament ha de garantir classes de religió a totes aquelles persones que ho demanin.
I els treballadors del Servei d'Escombraries de Barcelona protesten hores d'ara a la plaça de Sant Jaume pel seu salari. Els empleats tenen el sou congelat des de l'any 2018 i volen una actualització. També es mostren contraris al canvi de la contracta del servei i no descarten convocar algun tipus de vaga. Joel Lozano.
Els treballadors del Servei de Neteja Urbana i Recollida d'Escombraries de Barcelona demanen una revisió salarial després de 3 anys amb el sou congelat. José Joaquín Sánchez, responsable del sector serveis de la UGT de Catalunya, ens ha dit que consideren que no reconeix el seu treball i el que demanen és no perdre poder adquisitiu.
Les 4 empreses que són les concessionàries actuals de la contrata de la limpieza de Barcelona són els únics que no reconocen el trabajo que tenemos, que no solamente es en la limpieza de las calles, y es que hacemos prácticamente de todo.
El sector vol que l'Ajuntament de Barcelona intercedeixi davant les empreses perquè aquestes s'asseguin a negociar. Fins ara, la proposta que se'ls ha plantejat és l'augment d'un 1,5%, malgrat que els treballadors recorden que l'IPC va pujar al 6,5%. Per tant, veuen l'oferta com una provocació.
La voluntat és entrar a negociar, però sin condiciones y sin provocaciones, porque entendemos que prácticamente esto es una provocación lo que pretenden las empresas.
Els treballadors del Servei de Neteja Urbana i Recollida d'Escombraries esperen poder solucionar el conflicte com més aviat millor. Expliquen que no es marquen terminis, però adverteixen que si no hi ha una negociació, podria haver-hi una vaga general del sector a Barcelona.
Ens quedem a Barcelona, ja que el ple de l'Ajuntament ha rebutjat aquest divendres deixar sense efecte la zona de baixes emissions. Una moció de Ciutadans, tramitada per urgència, demanava suspendre l'aplicació de l'ordenança que regula la zona, així com deixar sense efecte les sancions imposades i paralitzar-ne de noves. La proposta, però, no s'ha aprovat. Els dos socis de govern, Barcelona en Comú i el PSC, hi han votat en contra, així com Esquerra, mentre que Junts per Catalunya s'ha abstingut. Al seu torn, Ciutadans, Partit Popular, Valents i també la regidora no escrita han votat a favor de la moció. El text votat també reclamava iniciar un procés per redactar una ordenança nova que corregeixi les deficiències assenyalades en la sentència dictada pel TSJ. I a Tarragona hi ha una sentència definitiva ja de 7 anys de presó per la mare i també per l'àvia que van llançar un nadó en un contenidor de Tarragona. El jutge les condemna per assassinat amb l'agreujant de parentiu i l'eximent de la por insuperable al cap de família, en aquest cas el pare. Tanquem així migdia. COPE Catalunya i Andorra. Continua encara la informació. Pilar García Muñiz, Ángel Correas, ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.